Radio Astel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Radio Astel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Radio Astel. Deixa't portar.
Els diumenges a 9:15 del vespre, busquem i xerrem amb àngels. Les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor. Per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Radio Astel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon any nou a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta edició extraordinària del programa que fem per a escoltar i comentar les lectures de la celebració litúrgica de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Ens acompanyen per a fer aquesta tasca mossèn Gabriel Casanovas, prevere del Bisbat d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà. Bon dia i bon any.
Bon dia i molt bon any, sí.
Pinta bé l'any, sí.
Bueno, veurem, això s'ha de viure dia a dia, però sí, si d'entrada...
L'esperança de que pinti bé, sí, no?
Sí, aquesta la tenim, aquesta no la perdem.
Albert Florença és professor emèrit de l'IQS, és de la Universitat Ramon Llull, i és president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavé del Clop, perquè allà hi té el programa té oients i...
Ah, sí?
Sí, clar, ja ho sabem.
Ah, bueno, molt bé. Escoltem, són els meus fidels.
Els meus fidels oients. A veure si ets tu que els diu heu d'escoltar el programa a 11:15 del matí perquè...
Bueno, ja ho diré.
Clar, que ho han d'escoltar. Molt bé, doncs de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre dels Nombres i del capítol 6è.
En aquells dies el Senyor digué a Moisès: digues a Aaron i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré.
L'autor introdueix en aquest capítol 6è la fórmula de benedicció amb què els sacerdots beneeixen el poble. Avui, en l'inici de l'any nou, té el sentit d'invocar la protecció de Déu. És que no ho diem gaire, això de que el Senyor beneeixi? No ho sentim gaire en els nostres ambients cristians. O sí, el capellà sí, el rector, el pàrroco, el mossèn, quan celebra això que el Senyor ja es dona, però forma part de l'estructura de la missa, de la celebració. Què hi diu d'això? Bé, de la lectura, en definitiva, no és...
Jo trobo molt maco que l'any comenci així, comenci amb una benedicció. La primera lectura que escoltem a l'any és una benedicció, és com dir... No és com dir, mira que maco, comencem així, no? Perquè una beneir és, vol dir, beneir vol dir parlar bé, beneir vol dir desitjar el bé, no? Pues, se'ns desitja el bé a tots, però bé, tots podem beneir, perquè tots podem parlar bé de l'altre, podem no, apreciar l'altre, podem desitjar bé de l'altre, i això és beneir, eh? Tots podem beneir els altres. I llavors, d'alguna manera, és una benedicció que s'estén a tots, que fa generar-ho a tothom, i és molt bonic, penso que comencem l'any així. I llavors, respecte, i que també un desig de pau, molt important aquest desig de pau, perquè el món manca molta pau. I llavors també hi ha una benedicció i un desig de pau. I després també, bueno, doncs, tenim en compte que avui és la festa de Maria Mare de Déu, també, doncs d'alguna manera també és bonic que, a veure, un fill quan veu món, el primer que veu és el rostre de la mare, és obres de la mare. Tots nosaltres que comencem un any nou, Año Nuevo, Vida Nueva, diuen, doncs també nosaltres comencem aquest any contemplant la nostra mare, abraçats a la nostra mare, i també, no? I també és bonic això.
Si em permeteu, des d'una altra perspectiva, aquesta lectura està feta mentre el poble camina pel desert. I jo pensava, quins deserts tenim nosaltres? Perquè tots passem per deserts. Tots passem per deserts, no? La nostra vida està plena de... Sí, hi ha moments d'oasis, de magnífica exuberància i beguda fresca, i... però hi ha moments que la nostra vida passa pel desert i pel dolor, etcètera, etcètera. Per la infidelitat, també. A vegades el desert va vinculat també a la infidelitat, no? A la desconfiança, al perdre l'esperança. I aleshores, que bonic això, no? Demanar a Déu que ens beneixi, que ens guardi, cercar la seva mirada i cercar la pau que ve d'ell, no? Aleshores, i a vegades ens costa molt això, no? Ens costa molt, precisament quan passem pel desert, de fer-ho. I d'aquí les infidelitats moltes vegades del poble, no? I les febleses, com les nostres. I aleshores és bo que també al costat tinguem persones que en aquests moments de foscor ens beneixin. I que ens beneixin vol dir que ens diguin la bona palabra, la bona paraula, que no ens jutgin, igual que no ens jutja Déu, que ens acullin i ens facin albirar els oasis i ens facin albirar, doncs, el camí que no sempre està situat en el desert, no?
Sí, això que deies del desert em fa recordar, per exemple, el Papa Francesc, que parlava, deia una situació que deia, diu, com, parlant d'això de la benedicció, no? Deia, jo contemplava, quan era a l'Argentina, no? Quan estava allà a l'Argentina, contemplava moltes mares que feien cua per entrar a les presons, per anar a veure els seus fills que estaven presos. I hi havia gent que d'alguna manera, diu, els jutjava, no? Diu, és la mare d'un pres, no? Diu, però aquelles mares estaven allà, valentes, perquè anaven a veure els seus fills, no? Perquè, d'alguna manera, els fills és molt més important el fill que tot allò que hagi pogut fer, que la seva culpa, no? I això, d'alguna manera, diu Déu ens beneix en aquest sentit, no? De dir, ja podem viure uns deserts, molta, no sé, en el sentit de dir, ja podem tenir una vida molt àrida, moltes dificultats, o haver fet coses dolentes, realment, però Déu igualment beneix la nostra vida, perquè se'n recorda que som els seus fills i potser estem a la presó, potser estem, bueno, no ho sé, vull dir, moltes situacions, no?, de desert, de dificultat, penoses, però Déu se'n recorda de nosaltres, no? I el Papa posava aquest bonic exemple, no?
Sí, sí, jo encara recordo, encara recordo de petit, aquelles malifetes, etc, no? I després l'acolliment, novament, del pare o de la mare, i el perdó, i l'abraçada, i la reconciliació, no? Això et queda en el cor, eh? I et queda com un moment d'aquest amor incondicional, no? Ara imagina't l'amor de Déu sobre nosaltres, que no és incondicional, és més, no sé quina paraula hauria d'utilitzar, però és omniabarcant o tot poderós, no?
Sí. Sí, una addicció és experiència d'amor incondicional, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que no està malament, que comencem any així, escolta'm.
Home, no que va, amb una addicció. I amb una mirada que doni la pau. Perquè les mirades també donen pau, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, les mirades són molt importants, eh? A vegades sí, condicionen moltíssim. Sí, no només la paraula, sinó la mirada.
Sí.
Jo recordo, ara no sabré dir si és Sant Joan de la Creu, que diu, la mirada de Dios és amar. O sigui, és una mirada que provoca un verb, una acció. No la mirada és bonica, és... No, no, és amar, és una acció. I la mirada de Déu és amor i és pau. I les nostres mirades què són? Són amar
sí,
o no?
Com mirem a l'altre, no?
Sí, sí, sí. Que això de Sant Joan de la Creu, la mirada de Dios és amar.
Sí, sí, sí.
Bé, ha quedat clar de qui ens hem de beneir o no?
Sí.
Sí?
Sí,
sí.
Sí? Val. A mi això em preocupa de que no ho fem els cristians. Em preocupa una mica, la veritat. Tot sigui dit.
Doncs hem de fer-ho, sí, senyora.
A partir d'avui, doncs, jo a vegades ho faig i la gent em mira així, dic que Déu beneeixi. I em miren així com dient, que m'aniré a morir o què?
Mira, un dels moments macos, si em permets, que... Bueno, que és un detall, eh? És un detall perquè aquí beneir ho hem fet molt extens, ho hem fet en la vida quotidiana, i ho hem fet a través, que és on hem de fer-ho. Però és curiós, allà a la comunitat, en el moment de la comunió, els nens que encara, nens i nenes que encara no han fet la comunió, fan una fila on el capellà, el prevere, els beneix. I tots esperen amb delí aquell moment de ser beneïts. Tant de bo que...
Sí, és que és maco, és maco. Hi ha llocs del món que els pares beneixen els fills abans de sortir de casa, no a l'escola, això, que reben una benedicció del pare o la mare, també és molt maco, sí, sí. Perquè a vegades sempre ho posem, benedicció del seu capellà, no, és cap benedicció. Sí. Ens podem beneir mútuament, tots nosaltres.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, i del capítol 4.
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els que vivíem sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors: Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill. I si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.
Pau ressalta que Jesús assumeix plenament la condició humana, com ho palesa l'expressió «nascut d'una dona». Per Maria, Jesús entra de ple en el que la condició humana és i comporta: fer-nos fills de Déu. Qui comença?
Albert, com comentava, jo hi havia diferència entre, doncs, que era entre la llei o l'esperit, no? Ah. Doncs aquí estem amb això, no?
Sí.
Diga, no és constata la llei per rescatar els que vivíem sota la llei perquè ho tinguessin ja la condició de fills, no? Per tant, la nostra relació amb Déu no és llei, la nostra relació amb Déu és filial, la nostra relació amb Déu és família, la nostra relació amb Déu és plena confiança, és... Bueno, és aquesta paraula, no? Tan bonica, no?, que Jesús va dir, aquesta transformació tan gran que va fer de la figura de Déu, no? Abba vol dir papà, no vol dir ni pare, vol dir papà, vol dir...
Papaito!
Papaito, vol dir papaito, eh? Doncs ens està parlant...
Papito!
Ens parlen de... Doncs quina diferència, no? És que hi ha Jesús amb el propi paraula, amb el propi vocabulari, ja va trencar tot aquest rigorisme que hi havia en el entorn, eh? I de dir, no, és que això no és... La relació amb Déu no és la llei, la relació amb Déu és aquesta confiança de fill, no, que havies de tenir.
A mi, jo crec que sempre que vinc aquí a la taula de l'Evangeli, i que em perdoni la Maria, sempre em sembla que aquesta cita la faig sempre, eh? I la torno a repetir una altra vegada.
A veure si potser
els oients diran, aquest home es repeteix molt, eh? Però, mira, és que, esclar, és de l'autor sobre el que vaig fer jo la tesi doctoral, que també era teòleg. No la vaig fer de teologia, eh? La vaig fer de coses de filosofia, però era teòleg. I definia el cristianisme d'una manera molt senzilla i deia... El cristianisme és amor en llibertat, una mica, doncs inspirant-se, suposo, que en Sant Agustí, etcètera, no? Amor en llibertat, no? I és que no pot ser d'una altra manera, no? No pot ser d'una altra manera. I Déu ens allibera d'aquestes lleis que empresonen l'esperit, que empresonen la vida i que empresonen l'esperança, no? I, per tant, una de les qüestions claus és que ens alliberem. I quan parlem de llei no només parlem... d'allò típic i tòpic, no?, d'aquelles lleis a vegades vinculades a la religió, d'una moralitat absurda, a vegades estrictíssima, duríssima, etc. No parlem d'això, no. A vegades hi ha lleis que són externes, lleis socials, que són duríssimes, i fins i tot a vegades lleis tècniques que són duríssimes. O sigui, ara això em donaria per molt d'això, però posem les lleis socials. Hi ha lleis socials que són duríssimes, i a vegades el que hem de fer és alliberar-nos per poder estimar i alliberar-nos per poder fer que l'esperit realment sigui conductor i dinamitzador de les nostres vides. Sí. Per tant, sí que és cert que l'ésser humà necessita límits precisament per poder-se desenvolupar, però atenció, aquests límits estan en funció de la seva plenitud i de la seva humanitat, no al revés, només faltaria, això de la Abba i del Papaito,
Albert, podries dir el nom de l'autor, no?
Ah, sí. És que a vegades em sembla molt pedant aquestes coses de dir cites, jo,
no,
i això.
No, per què? Perquè és ben bonic, perquè doncs mira, està en el context de què parlem, no?
Doncs ja mira, està. Em dones l'oportunitat de... Jo, és que amb aquests autors que fas una tesi, normalment acabes tenint una relació de molta estimació amb ells, els hi perdonaries tot. Són fantàstics. Es diu Jacques Ellul. Era protestant, de l'Església Protestant Francesa, i té uns llibres preciosos. Té un sobre l'Eclesiastès que jo m'enamoro, una interpretació de l'Eclesiastès. Ell era seguidor de Barth, de Karl Barth, i de Kierkegaard, etc. Bueno, no em faci parlar d'això, perquè no em facis parlar d'això,
no,
Maria.
No, només...
Ja veus que m'enrotllo.
Un moment. Només t'he dit que diguessis el nom. Tota la resta...
M'enrotllo, ja em callo.
Gràcies, ho has afegit tu. Digues-ho.
Sí, no. Que molt d'acord amb tot el que diu Albert, no? que Jesús ens ha vingut alliberar de tants pesos, i dèiem, no només, i per tant, no només coses relacionades amb la religió, aquests rigorismes, aquestes lleis, que nosaltres també ens les hem posat a la nostra església, a vegades també uns rigorismes a la història, no? I de dir, bueno, no, és que Jesús ens ha vingut a alliberar i ens ha vingut a fer una relació molt més fàcil amb Déu, no? Una relació de papaito, doncs mira. I després aquestes lleis de la vida social, que deia, no? A vegades hi ha aquestes pressions, no? Vida social, aquests de dir, ai, t'has de guanyar qui ets, per ser reconegut, t'has de fer el teu lloc a la vida, t'has... No, que sí, va d'acord, però és que d'alguna manera, vull dir, si nosaltres Déu que ens ve dir és que ja hem estat reconeguts, ja la nostra vida ja té sentit, ja som valuosos, ja pel sol fet de ser, llavors totes aquestes pressions de dir d'alguna manera també ens n'hem d'alliberar una mica, no? Perquè nosaltres com a fills de Déu hem de saber que la nostra vida té un sentit, que som desitjats, que som valuosos, que pertanyem a algú, que tenim una dignitat, que tenim tots una llar i que ens pertoca una possessió perquè som hereus, I, per tant, no hem de fer de la vida una lluita desesperada per ser algú, perquè ja ho som.
Quina meravella, això que has dit. Sí.
Molt bé, doncs, seguim endavant. Ara escoltem ja l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli que és de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquell temps, els pastors anaren a Betlehem i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passats 8 dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
Els pastors trobaren Maria i Josep amb el nen. Passats 8 dies, li posaren el nom de Jesús, diu el text. I remarca com Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Que bonica aquesta expressió, els meditava. És a dir, l'acció de Déu, meditar-la dins nostra. Conservar aquesta acció de Déu, però meditar-la. No us sembla això?
Mira, Maria, escolta'm, ja que m'has tret el del Jacques Ellul, ara citaré una altra coseta d'ell, però és una anècdota que explicava ell. Ell es va convertir als 18 anys i va arribar a casa seva i li va dir a la seva mare... El seu pare no volia que es parlés a casa de religió, perquè la seva mare era creient, però el pare era un voltarià d'aquests així estrictes, i deia a la mare que aquí no es parlava de religió. Però, bueno, un dia va arribar el noi, amb 18 anys, i li diu a la mare, escolta, mare... Bueno, la mare va complir, no li va parlar d'això. I va arribar a casa i li va dir, mare, crec en Déu, m'he convertit. I aleshores la mare va continuar rentant els plats, estava rentant els plats, i diu, que no t'assombres? Diu, no. Diu, perquè tota la vida he estat pregant per la teva conversió i això era qüestió de moments. Aquesta que cosa maco, de la meditació, això, que en el cor i lo meditava, no? Quantes vegades mares i pares veiem els nostres fills i meditem dins nostre i preguem per ells sense poder moltes vegades ni forçar, que no s'ha de fer, ni imposar, i anem pregant i anem pastant aquesta pregària i posant-los en mans de Déu, perquè, de fet, són fills seus, no? Això ho trobo molt bonic, jo, quan diu això de la Mare de Déu.
Que maco, oi?
És molt maco, sí.
I és la benedicció, no?, de la primera lectura, no? És com una, això de dir, no?, aquest bon desig sobre la vida de les altres persones, no?, que, bueno, que moltes vegades, no?, doncs es fa realitat. No sé, hi ha la figura dels pastors aquí, oi?, també, que és molt interessant, i molt la figura dels pastors. Aquestes persones que, doncs, era un pastor en aquella època, era el més pobre del més pobre, no? I, per tant, gent que viu a intempèrie, gent que potser no esperava massa cosa, gent que... Però són els primers, no? Són els primers que reben anuncis, són els primers que van a trobar Jesús, són els primers que senten l'alegria, són els primers que ho acullen, no? D'alguna manera, no?, ens diu que Jesús ha vingut, però és que no... Però és que es posen en camí, però és que no són conformistes, però és que, a part de que ha vingut també, no?, pels desheredats d'aquest món, no?, d'alguna manera, però és que viu una nova intempèrie.
Jo voldria afegir a tots els adjectius que anaves posant o caracterització que feies als pastors, i és que totes aquestes... aquestes característiques que els hi atribuïes als pastors feien que fossin persones sospitoses en aquella societat de complir la llei. Era a dir, era una mica, escolta'm, el sàbat no es pot treballar, etc, però ells havien d'estar amb els animals. Sí. A més, per tant, eren gent sospitosa. És a dir, dintre de l'establishment eren aquells que dius, ai, aquests no tenen fills massa, no són complidors, vols dir que aquests són prou religiosos, prou profuns, i allà és on s'adreça el Senyor. I una altra cosa que m'impressiona molt, se'n tornaren glorificant Déu i lluant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els havien anunciat, però sobretot això, van tornar glorificant Déu i lluant-lo. És a dir, l'amor de Déu sobreixia. És a dir, no calia que nosaltres féssim documents d'església missionera, de que tots estem cridats a evangelitzar, sinó que aquesta vivència profunda del naixement del Crist, d'aquest contacte amb Déu, amb l'esperança, els portava a manifestar-ho, perquè no podien guardar-ho, perquè sobreixia. Ai, tant de bo que nosaltres ens sobreixís i que ens sortís de natural.
Tant de bo. Tant de bo, sí. Clar, és dues coses que sempre s'han... A l'Església hem d'aprendre a viure més, no?, aquest sentit de portar aquesta alegria, portar-la i aquest anunci de sentir que realment, no?, vull dir, ens posa en camí, Jesús ens posa en camí, no? No ens podem quedar quiets, ens podem quedar... Hem de deixar, encara que sigui deixar el ramat, anem-hi, que hi hem d'anar, no?, i posar-nos en camí, no? Ens ha de bellugar, ens ha de moure. L'experiència de trobar Jesús.
Sí, i ens envia, no per por, sí, no per obligació, sí, no, sinó perquè ens empeny, no podem amagar allò que ens dona sentit a la vida, etc. No? I en societats en què sembla que sigui vergonyós explicitar allò que ens omple, que ens dona esperança i que ens mou, perquè és curiós que la gent no en parlem d'això per respecte a l'altre, potser el que seria fantàstic és poder respectar-nos compartint allò que dona sentit a les nostres vides, no? Allò que ens dona esperança, com van sortir els pastors d'allà, veritats, dient, escolta'm, això que vivim és una meravella, val la pena la vida. Allò que semblava fosc per nosaltres és un camí de llum i d'esperança, no?
Que maco. Sí.
Bé, alguna cosa més que dir, perquè
no, bueno,
n'hi hauria moltes.
De, sí, no, d'això que deies tu abans, Maria, de Maria, no, que meditava totes aquestes coses, bueno, doncs la vida hem de trobar aquesta presència, no? Moltes vegades a la nostra intempèrie, a la nostra... Doncs hem de saber trobar aquesta presència de, no, de Déu i meditar-ho amb les coses que ens passen, no? Vull dir, les coses concretes de cada dia.
Aquí.
Ah, que aquí ho hem de meditar, jo també ho veig així, no? Que ha de ser, doncs, adonar-nos, no? Que la vida, doncs, hi ha, no ho sé, hi ha una... Realment, en la nostra vida, doncs, hi ha una presència. La vida ens parla, hem de saber, també... La vida ens parla, no?, de tantes maneres, o en contra amb els altres, sempre... Però, clar, nosaltres ens podem quedar amb la superfície o podem entrar més endins, no?, de les coses. Una trobada amb una persona, pots dir, bueno, m'he trobat amb aquest, i, bueno, i estàvem estat xerrant d'això, d'allò. Bueno, no va més enllà d'aquí, no?, però potser aquesta trobada, si tu la medites, si tu, doncs, potser hi ha hagut alguna cosa més, no?, alguna cosa més en aquí, i tantes coses, no?, és que la vida ens parla contínuament, el que passa que nosaltres no sé si tenim antena gaire posada, però...
No, però no sé. A vegades Déu parla també... Això que acabes d'explicar tu, a través de la relació amb les persones. Sí. I a vegades t'interpel·len, a vegades et fan un comentari que no et fa gràcia, però tot això és, potser és Déu que ens està parlant a través d'aquesta persona, perquè potser les nostres orelles no volen sentir certes coses i volem que Déu ens doni la raó. Arribem a ser així de petits, no? Que Déu ens doni la raó, sí, en el que volem, el que desitgem, que ens concedeixi tot el que li demanem. I si no és convé el que li demanem? És que no ho pensem, això?
I això demana un temps, demana temps de qualitat, però també ens demana que en els temps ordinaris, mentre fem les coses, com deia Santa Teresa, que Déu també estava a les olles i pregava, etc, etc, que en aquest temps també siguem capaços d'anar al dia a dia de deixar l'escletxa per la presència, perquè hi és, hi és, hi és. I aleshores, moltes vegades, vivim esperant aquell moment precís i magnífic per fer el silenci i la pregària, que cal fer-ho, però també en tot moment s'obre aquesta escletxa que ens traspassa i que traspassa i que ens posa en contacte amb el transcendent, amb l'esperit i amb l'amor, no?, en definitiva. Mm.
Sí, sí, i aquesta de fer al final del dia, no?, per fer això de dir...
Això és molt jesuític,
no?, de fer aquesta presa de consciència del dia que passant, examen de consciència, què ha passat, no?, aquesta trobada amb aquesta persona, això, i això va molt bé, realment, fer-ho, perquè les cosetes tan quotidianes, ostres, te les fa mirar des d'una altra perspectiva, no?, de dir, no sé, sí, ajuda molt, fer això.
Sí, sí, això són 2 minuts, si no podeu pregar en tot el dia, com a mínim, quan us atureu al vespre...
Sí.
I això, ara que parlàvem aquests dies, els evangelis, els altres evangelis de la família, etc, etc, quin moment assentar-nos, ni que sigui 2 minuts, amb els fills o amb qui sigui, abans d'anar a dormir, i recordar 2 o 3 cosetes bones o 2 o 3 cosetes que hem de demanar perdó o gràcies, etc, i reconciliar-nos amb un dia que també ha estat un dia de Déu, no?
Sí, sí. Important, donar molta... Donar gràcies, sí, i és una cosa molt important.
Molt bé, hem acabat el programa fantàsticament. Aquí entesos, amb bona sintonia.
Molt bé.
Bona manera de començar l'any.
Molt bé.
Que també el programa, també, que ha sigut un bon any.
Maria, per tant, aprovats.
Sí, per descomptat. Però ara us dono descans. D'aquí a un temps us tornaré a convidar, perquè no es tracta d'abusar. Doncs moltíssimes gràcies, Albert Florença. Bon any. I que vagi molt bé tot amb la teva família aquest any que comencem. Que us vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies.
També a tu, mossèn Gabriel Casanovas,
gràcies.
I també que vagin molt bé totes les teves tasques parroquials, totes les seves intencions, que Déu les realitzi.
Gràcies. Doncs
igualment ho desitgem pels nostres oients, que Déu realitzi tots els seus anhels, els seus desitjos, les seves peticions, les seves oracions. Per a vostès i per tota la seva família, amics, coneguts, tot allò que desitgen. També agraïm, com no, doncs, la col·laboració de la Cristina Orduña en la locució de les lectures, la part tècnica, les mans del Jordi Carretero, dir-los que a la direcció i presentació ha estat Maria Marín, la que us parla. També dir-los que dissabte vinent, festa de l'Epifania del Senyor, ens retrobarem a través de les ones radiofòniques d'aquí de Ràdio Estel, en una altra edició extraordinària del programa amb motiu de l'Epifania del Senyor o Diada de Reis. Serà a 10:45 del matí, mitja hora més tard del que habitualment fem el programa els diumenges. Finalment, doncs, ja dir-los que esperem els seus missatges de correu electrònic, dient-nos suggeriments, opinions i comentaris del programa. Gràcies per fer-ho. La nostra adreça electrònica, taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. Fins dissabte vinent. Adéu-siau.